Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. El tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital, Jordi Puigneró, torna a carregar contra el govern anterior pel forat econòmic que han deixat, que els ha condicionat en el pressupost que han presentat per al 2024 i qualifica la gestió d'Esquerra, el PSC i la CUP els últims 4 anys de deixadesa econòmica.
Hi ha un forat important econòmic a l'Ajuntament que tindrà conseqüències. Ja l'està tenint i s'ha vist en el pressupost que hem hagut d'aprovar, un pressupost de mínims. Ens hauria agradat que això no fos així i això ha condicionat les nostres polítiques. Tots hauríem de ser més responsables, de dretes, d'esquerres, independentistes o no, que la primera cosa que ens hauríem de marcar sempre és no posar en risc els serveis públics des de la perspectiva econòmica, no?
En aquesta entrevista a Cugat Mèdia també explica que amb la retallada del pressupost en la seva àrea no podrà reimpulsar la digitalització de l'Ajuntament que volia, no podran ser presents a la Smart City Expo del 2024 i els Premis Ciutat de Sant Cugat es tornaran a fer, però sense la pompositat que li agradaria a Jordi Puigneró. La campanya de Nadal és la més important a nivell comercial i representa un 30% de la facturació anual dels comerciants santcugatencs, una xifra que ha facilitat Sant Cugat Comerç a Cugat Mèdia, on expliquen que és molt important que per aquesta època de l'any la ciutat estigui ben il·luminada perquè la llum hi fa molt, ho comenta la gerent de Sant Cugat Comerç, Adela Burgos.
Aproximadament un 30% de les vendes de tot l'any. O sigui, és de les campanyes més importants que el comerciant està esperant amb necessitat, la veritat. I les llums sí que fan, i tant que fan. I no és el mateix sortir al carrer i veure un carrer decorat amb llumetes, amb ganes de que et donen de passejar i de mirar els escaparats, que passejar per carrers que estan totalment apagats i que no conviden a estar allà.
El Ministeri de Transports i els sindicats han arribat a un acord aquest dijous per desconvocar la vaga que havia de començar aquest divendres contra el traspàs de Rodalies a la Generalitat. Segons han confirmat fonts sindicals, la desconvocatòria s'estén a tots els dies, aquest divendres, el 30 de novembre, l'1, 4 i 5 de desembre. A Catalunya, fins a 4.000 treballadors estaven cridats a la protesta. La Generalitat havia establert uns serveis mínims del 66% en hores punta a Rodalies i un 33% durant la resta dels serveis. Renfe havia previst la supressió de fins a 400 trens. La informació torna a Ràdio Sant Cugat d'aquí una hora.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
El Calaix.
Amb Mònica Socies.
La llengua és matèria viva. Arriben nous mots i d'altres cauen en desús. Nosaltres ens hem encaterinat del llibre Nova Labadà d'en Jordi Badia, publicat per Rosa dels Vents, on hi trobarem més de 100 mots catalans intraduïbles. I si parlem d'en Caterina, estem d'enhorabona. L'escriptora Neus Canyelles ens acompanya per parlar del seu nou llibre, Milady, publicat per l'editorial Empúries. I no ens oblidem dels més petits de la casa, perquè torna en Pau Pinyó amb Quin desastre d'excursió. Publicat per Cruïlla, en parlem amb en Fran Pintadera, el seu autor.
Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix.
Obre'l.
I trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre
per a la xarxa.
El Calaix.
Obre'l.
I trobaràs entrevistes culturals
en profunditat.
Acariciar. Enriolar-se. Pixota. Quimera. Secada. Sol cuit. Xiuladissa. Sucamulla, a la ferit, capficar. Badallera, pixapins, grapejar, encaterinar, feresa, torrai, torcar, gourmand, feixí i prou.
Al calaix, Mònica Socies.
Escoltàvem tot aquest reguitzell de mots de la veu de la Raquel Martínez i vosaltres us preguntareu a veure què tenen que veure tots aquests mots amb un llibre. Doncs moltíssim. Molts de vosaltres dieu que amb prou feines teniu temps de llegir, però avui us porto un llibre que triareu fins i tot a ulls clucs. Un llibre que ens parla de la llengua, del territori i de nosaltres. Els mots són vius i no val a badar. I per parlar-ne precisament del llibre que es titula No val a badar, tenim el seu autor, Jordi Badia i Pujol. Benvingut, Jordi.
Moltes gràcies, bon dia.
Bon dia. Jo, amb el teu permís, ja he utilitzat mots per començar aquesta entrevista. En Jordi és llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona i d'ençà que tenia 19 anys ha treballat de corrector per a les editorials, l'administració i especialment a mitjans de comunicació com ara Televisió Espanyola de Catalunya. També el setmanari El Temps i actualment és cap d'estil del diari VilaWeb, on també publica articles regularment. I aquí comença aquesta història, Jordi, d'aquest No val a badar publicat per Rosa dels Vents, oi?
Sí, sí, sí. Comença exactament en un article, o en dos, més ben dit, de VilaWeb, de la secció Ras i Curt. El primer títol era molt clar, 10 mots catalans intraduïbles. I allà va començar aquesta història perquè, sorprenentment, va rebre moltes respostes, no pas valorant l'article, sinó oferint més paraules intraduïbles. És a dir, vaig veure que era un tema que preocupava o que encuriosia molt els lectors i les respostes van fer que anés acumulant paraules a partir d'aquells 10, doncs la llista va anar creixent. Després jo mateix vaig anar investigant per trobar-ne més i al final em vaig aplegar unes 350 de paraules intraduïbles,
imagina't.
O suposadament intraduïbles. I d'aquelles 350 vaig garballar-ne un centenar llarg que són les que hi ha en el No val a badar. També s'ha de dir que algunes entrades tenen més d'una paraula, per tant, teòricament són 103 entrades, però de paraules intraduïbles en aquest llibre n'hi ha unes quantes més.
Has fet una boníssima feina perquè, bé, expliques una mica la història, els mots que poden acompanyar, parles de literatura, de diccionaris, ens ajudes, perquè al final hi ha aquesta secció de comptat i de batut i ens fas aquesta sinopsi. Per tant, jo és que et preguntaria quant de temps t'ha dut dedicar-te en això, o sigui, anar trobant tots aquests mots, buscant-ne la història.
Bé, aquell primer article que dèiem va sortir l'any 2019, doncs de manera que ja fa 4 anys. El llibre, l'original del llibre el vaig lliurar al maig d'enguany, del 2023, per tant això són 4 anys, però l'encàrrec oficial el vaig rebre fa un any i mig, més o menys. De tota manera, és molt difícil de dir quan va començar el projecte perquè tinc una malaltia, que és la malaltia de la llengua, soc un malalt de llengua i tot el dia hi penso en aquestes coses. Tot el dia penso en coses de llengua, el meu cap no s'atura i per tant de paraules intraduïbles o altres mots curiosos del català en tinc constantment al cap i llavors els vaig recollint, però la feina intensa, això va començar més o menys fa un any i mig. Un cop tens una paraula has de començar a vestir l'entrada, t'adones de la quantitat de significats que té, has de comparar-ho amb les altres llengües per poder dir que és intraduïble, has de comparar-ho amb... No tan sols amb el castellà, vaig voler que fos la comparació fos amb les llengües de l'entorn, és a dir, el castellà, les llengües fortes, no? El castellà, el francès i l'italià, sobretot. I després ja has de veure d'on ve la paraula i com s'ha format, i bé, hi ha moltes curiositats, perquè hi ha paraules que els grans etimòlegs, que són Joan Coromines i l'Alcover i Moll, doncs no, hi ha paraules que no acaben de dir d'on venen i has de fer suposicions o has de dir humilment que no se sap d'on ve, no? I cercar refranys i cercar frases fetes i sobretot exemples d'escriptors, si pot ser, que no siguin gaire antics, per poder dir que la paraula encara és viva. Mirar paraules que no es diguin a tot arreu, però que en un territori determinat són molt arrelades, etc, etc. És a dir, hi ha una feina de recerca, sobretot, i de tria al final, perquè bé, tu has esmentat això del comptat i debatut del final, del final de cada entrada, on es fa un petit resum perquè el lector ho tingui més fàcil, però la intenció constant de l'elaboració del llibre és que sigui apte per tots els públics, de manera que un, diguem-ne, un professor d'universitat hi pugui aprendre alguna cosa i un lector bàsic amb estudis elementals també hi pugui aprendre coses, no? De manera que aquest joc és difícil.
Bé, una gran tasca que ja ve de temps enrere i que tu mantens viva. És que hem dit que la llengua era viva, tu estàs mantenint, no?, tots aquests mots, per la curiositat també de les persones, nascuda d'un article, i amb aquest llibre penso que tornem a recuperar una mica la nostra essència. Dius a l'inici del llibre que les llengües són molt més que simples sistemes de comunicació. Si es perd la llengua, es perd una manera de mirar el món. El català és una llengua ben consolidada, sempre pateix, perquè sempre hem d'estar patint que no ens el prenguin, no ho han aconseguit mai, i penso que això també ha estat un motiu perquè sigui precisament una llengua viva, no? Perquè sempre estigui bategant.
De fet, els experts, aquests dies repassava articles de l'enyorada Carme Junyent, els experts diuen que el cas del català és un miracle, perquè és una llengua que sempre ha estat amenaçada, sempre des de fa segles ha estat amenaçada, i no se n'han sortit. El català continua viu i allò que vull demostrar amb el Noval Abadà és que continua sent una llengua molt rica. Una altra cosa és que totes les llengües s'empobreixen, el català també, i en el cas del català hi ha sobretot la interferència d'una altra llengua, que és el castellà, que fa que algunes de les nostres paraules perillin, no? I justament tant aquest llibre com l'anterior, Salvem els mots, pretenen posar èmfasi en aquestes paraules que són a la corda fluixa. En aquest llibre vaig a l'essència, perquè les paraules intraduïbles són allò que diuen més d'una llengua, no? És a dir, la llengua en el curs dels segles ha format ha fet néixer unes paraules que no tenen comparació amb les altres llengües. La majoria de les que hi ha, la immensa majoria de les que hi ha a Noval Abadà, no es poden traduir ni al castellà, ni al francès, ni a l'italià, com he dit, però n'hi ha alguna d'específica que sí que es pot traduir al francès i a l'italià, però no al castellà, com per exemple vespre. Vespre, quan tu has de dir, quan dius les 7 del vespre, en castellà has de triar o tarde o noche, però no hi ha la paraula vespre per dir la 7 de... No pots dir del vespre. No. Aleshores, aquesta m'interessava posar-li, encara que la traducció sí que fos possible al francès i a l'italià, perquè justament perquè en castellà no hi és, fa que en català reculi. I cada vegada sentim més les 7 de la tarda o les 10 de la nit, quan sempre havíem dit les 7 del vespre o les 10 del vespre. Per tant, sí que hi ha aquests perills, però, malgrat tot, el català perviu i com es pot veure en aquest llibre i en molts llibres, té una riquesa com qualsevol altra llengua.
Bé, ara tu parlaves de vespre. Nosaltres, al poble, no l'hem perdut aquest vespre. Encara diem les 7 del vespre o es fa vespre o encara és vespre. No sé si l'utilitzem correctament, però com a mínim la mantenim viva. I aquest és un altre dels punts del llibre, també, no? Que tu destaques. Hi ha mots que són més d'una part del el territori que d'un altre, no? N'hi ha que només es diuen en una banda, en una altra no se'n parla. Vull dir que també hi ha aquesta diversitat, no?, de lingüística de cada un de cada part del territori. I això també es conserva i es guarda. I tu també ho reflexes al llibre.
Sí, sí. Sí, i aquí passa una cosa que és que així com en política i en molts aspectes hi ha un centralisme barceloní, en la llengua també passa. I llavors ens passa que paraules que no es diuen a Barcelona o a l'entorn de Barcelona o estenent-ho una mica més en el català central no tenen entrada als mitjans de comunicació grans. I això és una pena. I en aquest llibre recomano l'ús d'algunes paraules que són molt vives, per exemple, al País Valencià, i que al Principat les desconeixem. Hi ha algunes d'aquestes paraules que m'ha semblat que s'havien de reivindicar al País Valencià o a les Illes Balears, i que allà són vives, és a dir, que no són paraules marginals, sinó que són vives, i en canvi aquí les desconeixem, cosa que no passa a la inversa. Hi ha paraules que són vives al Principat i no són vives al País Valencià i a les Illes, però tot i que no hi són vives, les coneixen per aquest efecte potent de Barcelona i del català central, no? Per tant, m'ha semblat que s'havia de reivindicar aquesta reciprocitat per lluitar contra aquest centralisme.
No t'has deixat ni punt ni coma, Jordi? T'hi has posat amb tota la passió, amb tota la passió que sents, com tu deies, no?, per la llengua, aquest malalt de llengua.
Estàs escoltant El Calaix. Obre'l. Trobaràs cultura.
Jo deia que és un llibre que també ens ajuda a recordar, a aprendre, a descobrir i a mantenir viva la llengua. Hi ha un paràgraf també que m'agrada molt, diu: per mantenir viva la llengua és important que continuï passant, que les nostres màquines de creació de mots no s'aturin. Parlem de les més noves, de les que es van creant, i aquí em fa molta gràcia el petar, no? Que nosaltres diem, això potser no és molt cultural, a vegades dic, però ho heu petat. Però sí, surt aquí.
Sí, i surt perquè, bé, jo també em va sorprendre la primera vegada que ho vaig sentir, i vaig pensar, qualsevol innovació, de seguida mal penses i dius, això ho han copiat del castellà. La primera vegada que vaig sentir uns joves que deien, ui, jo treballo a VilaWeb i els periodistes a vegades deien, no, aquesta notícia ho petarà. Què diuen? Aquesta ho petarà. I això ja fa més de 10 anys que ho vaig sentir. I d'entrada, aquella paraula, com que no era el diccionari, amb aquell significat, és clar, petar sí que hi era, però no amb aquell significat, doncs va semblar que allò havia de ser espuri, que havia de ser un castellanisme segur. Fins que, casualment, un dia vaig fer un article sobre paraules catalanes que té el castellà, que també n'hi ha, i n'hi ha unes quantes, antigues, sobretot, i vaig veure que en una llista que vaig trobar en un lloc que hi sortia la paraula petar. I vaig anar al diccionari de la Real Acadèmia Espanyola i vaig trobar petar, tener éxito, o una cosa així, i a l'etimologia, al diccionari de la Real Acadèmia, a l'etimologia deia petar, originario del catalán petar, que significa hacer pedos, o una cosa així, deia.
M'encanta.
I em vaig quedar paradíssim. I vaig anar de seguida al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans i vaig veure que encara no l'havien acceptada. I com pot ser que un catalanisme l'accepti el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola i encara no l'accepti la nostra acadèmia? Els ho vaig dir, els de l'Institut, però van a poc, i suposo que algun dia ja acceptaran aquest significat. O sigui, la paraula petar hi és, petar com a sinònim de rebentar, que deu ser d'aquí on ve l'origen d'aquest petar, de tenir èxit, és de el local està a petar, no? És a dir, que no hi cap, ja no hi cap ningú, ple de gom a gom, dèiem abans, no? Es diu està a petar, a punt de rebentar, i d'aquí ve el petar de tenir èxit. M'imagino, No, com que és una paraula tan nova, encara no hi ha ningú que s'hagi dedicat a investigar-ho documentalment, però gairebé estic segur que això ve d'aquí. I vaig pensar, home, doncs això hi ha de ser com a nova aportació de les darreres generacions. I sí, aquesta li vaig voler posar. Però tu has parlat d'això de fabricar paraules. Esclar, això és una paraula que pròpiament la paraula no és fabricada, perquè ja la teníem amb un altre significat i l'hem eixamplat semànticament, no? Hi ha paraules creades pels nostres avantpassats, quan encara creàvem paraules, perquè ara en creem molt poques, ara molt la majoria les copiem, no? I hi ha, sobretot, els compostos, que són una meravella, i el llibre n'hi ha uns quants de compostos. A mi un dels que m'agrada més és Somiatruites, per exemple.
Oh, m'encanta, sí.
Perquè esclar, Somiatruites, si tu hi penses, és una paraula una mica surrealista, no? Perquè nosaltres somiem coses que ens passen, però què vol dir somiar truites, no? I vaig voler saber d'on venia la paraula somiatruites i no ho vaig trobar, no, ni el Joan Coromines ni l'Alcover Moll no surt l'origen de la paraula somiatruites. Llavors vaig haver d'investigar una mica més i vaig descobrir una cosa que em sembla que explica l'origen, que és que abans de la paraula somiatruites ja hi havia somiar truites com a expressió, i somiar truites venia, crec, n'estic força segur, d'un refrany que ja fa segles que circula, que és: qui té fam, somia truites. És a dir, el qui té necessitats bàsiques somia que les té satisfetes, no? O també es podria dir desitgem tot allò que no tenim, no? Qui té fam, somia truites. I d'aquí estic convençut que va venir el somiar truites i el compost somia truites, que és molt expressiu i que no té traducció. Clar, el castellà diu, per exemple, soñador, però, esclar, no té la força ni l'ús col·loquial que té somiatruites. I com somiatruites hi ha molts compostos, perquè realment els compostos són un mecanisme excel·lent per formar paraules. Igual com els sufixos i els prefixos, que no acabaríem, però podria posar
molt... També surten, també ho expliques molt bé, jo no ho he citat, però està molt ben explicat aquest inici, no? En aquest pròleg que dona entrada a tot el que trobarem després. Ja ho veieu, les curiositats, no? És un llibre que de veritat, és que el que ho direu, dius, és que clar, no és una novel·la, no és un conte, no, però explica la història de la nostra llengua, de les nostres paraules, i és fascinant trobar, pues, com aquest cas, no, de petar, petar-ho, que ja existia. És que té tantes històries en Jordi aquí, en aquest Noval Abadà, que bé, jo penso que podríem estar no 20 minuts més, Jordi, mitja hora, tres quarts, una hora, però ho guardarem. A mi no m'agradaria acomiadar l'entrevista sense citar-ne dues, perquè jo suposo que aquí també el que fareu és un viatge a la vostra història personal, no? A mi el tururut, tururut, qui ja mega ja ha rebut, que m'encanta, i el Torrai. Torrai.
Sí, sí, bé, el tururut s'havia de reivindicar, perquè justament un altre mecanisme de crear expressions noves són les interjeccions, com tururut o com ex, que tampoc no es tradueixen fàcilment, i el Torrai, perquè és que el rai obliga, quan el vols traduir a una altra llengua, obliga a alterar la frase totalment. Si tu dius això rai, té una traducció, per exemple, el castellà seria no tiene importancia, però si tu dius per mi rai no cal que patiu, aquí el no tiene importancia no et serveix, has de buscar una altra manera de traduir-ho. Sí, el rai és una estrella dintre dels intraduïbles.
Realment una bellesa poder gaudir de la nostra llengua. Recordeu molt aquest nom, Noval Abadà, aquest títol d'en Jordi Badí i Pujol, més de 100 mots catalans intraduïbles de Rosa dels Vents. Jo, per acabar l'entrevista, Jordi, he agafat una paraula que podria dir que el llibre m'ha inspirat, i és que aquest llibre m'ha encaterinat.
Encaterinar és una paraula molt bonica, que lamentablement es va perdent, i que a l'hora de dir d'on ve la paraula encaterinar, hi ha teories diverses. De fet, si no ho recordo malament, perquè és clar, aquí hi ha tantes paraules que al final ja t'hi vas perdent, no? Però si no ho recordo malament, l'Alcover Moll no sap ben bé d'on prové, i en Coromines diu que ve de la paraula Caterina, no? I què hi té a veure Caterina? Doncs no ho acabem de saber. Diu que és un mot compartit per l'as del voltant, com l'occità o l'aragonès, però amb significats diferents, i de fet, encaterinar-se en occità vol dir beure massa, per tant no té res a veure, però existeix la paraula, i la qüestió és que ha anat agafant significats diversos, no? Com encapritxar-se, per una banda, encapritxar-se tant pot ser d'un objecte com d'una persona, embadalir-se, a vegades obstinar-se, en fi, enamorar, que potser és la més coneguda, atreure fortament, és a dir, té tot de matisos, i això és la bellesa d'aquesta creativitat lèxica dels nostres avantpassats, no? Que a partir d'una paraula que en aquest cas no se sap ben bé d'on va néixer, hi han anat afegint significats semblants a l'original, però amb matisos, i això fa que tinguem aquesta llengua tan rica, no tan sols en paraules, sinó en significats, que això és importantíssim.
Jordi, donar-te les gràcies no només per aquesta estona, sinó per aquest llegat que ens has deixat en forma de llibre. Molt bé, has dit tu, has citat abans, ets autor també de Salvem els mots, publicat l'any 2021, també per Rosa dels Vents. Qui vulgui recuperar i no hagi descobert en Jordi Badia, però ja veieu, si aquest llibre és fascinant, hem de descobrir també el Salvem els mots, i esperem que no s'aturi aquí la cosa, Jordi.
Bé, no ho sé, suposo que dependrà una mica de l'èxit que tingui aquest, però ja hi ha més projectes, la veritat és que ja n'hi ha més, perquè, com he dit al començament, quan un està malalt de llengua, hi ha coses que són inevitables, i per tant el cap no para de barrinar i de crear projectes. Per mi també seria una gran notícia que hi hagués més encàrrecs. Sí, sí.
Doncs nosaltres ho esperem, i mentrestant gaudirem d'aquest nova levada. Moltes gràcies, Jordi.
Gràcies a vosaltres.
El Calaix, obre'l i connecta't. Portal web alcalaix1.wordpress.com. Estàs escoltant El Calaix. Obre'l i trobaràs cultura. El Calaix. El Calaix. Mònica Socies.
La paraula mamà és màgica. És la paraula que ve tot d'una amb una solució, amb una carícia, amb l'amor més sincer. Aquest paràgraf està extret de la nova novel·la, bé, novel·la, o literatura del jo, podríem dir, biografia, no sabem com titular-la, ara ho comentarem, de la Neus Canyelles, Milady, un llibre preciós publicat per Empúries. Totes aquelles que la seguiu, perquè realment té un bon equip de fans al darrere, no? Com vaig compartir la fotografia a xarxes, en seguida tothom va reaccionar, i és que la seva manera, la seva forma d'explicar, de parlar-nos, no? D'allò que estimem, d'aquestes persones que estimem i que conformen el nostre món, és molt especial. Neus, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres, a més en persona.
Sí, hola, no, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Bé, Milady és aquest cant a la vida, aquest cant a la mare, aquesta història que ens emociona i es fa plorar a tots. Jo m'incloc dins de la llista, eh?
Sí. Sí, per sort o per desgràcia, és una història que, encara que jo l'escriu evidentment amb el meu punt de vista i així com l'he viscut jo, és una història que passa pràcticament tothom a la vida. La mort dels pares és una cosa que tard o d'hora arriba i que almenys en el meu cas te canvia totalment l'existència. I bé, sí, és un tema que tothom pot sentir proper, perquè d'una manera o una altra ho ha viscut, segurament.
És aquest exercici de la memòria, no? De recuperar allò que hem estat i que realment ens ha conformat com a persones. Les olors, els records es conformen d'això, no? D'olors, de moments, d'instants.
Exacte, sí, de totes aquestes coses, de veus, de sons, d'olors, de moments compartits, de moments feliços, de moments de dolor, vull dir, tot això va formant-se la història de cada persona. I bé, jo en aquest cas, quan vaig perdre la meva mare, no sé com va ser que vaig començar a escriure sobre ella, i veia que això me feia dur un poc millor el dolor tan gran que sentia, i bé, ho vaig anar fent. No sé, suposo que com que qui respira, no? I jo escrivia i, bueno, ha anat sortint això.
Bé, escriure sobre allò que estimem, per a tu és una manera de passar aquest dol, de passar una mica pàgina, no? O de refer-se d'aquesta pèrdua. Quant de temps has estat escrivint?
No ho sé, però un any o això, sí, un any més o manco, sí. Sí, a mi m'ha ajudat a d'un poc millor la vida que va venir just després, que ja dic que en el meu cas la va trastocar molt. I també, però, o sigui, a mi m'agrada molt parlar sobre això, fer memòria de les coses viscudes, de les coses que has conegut, que t'han fet ser com ets en el final. I bé, això és el que vaig intentar fer, intentar recordar-la a ella, pensant en com era la nostra relació, també en tota la família, però centrat especialment entre ella i jo. I sí, això és el que vaig voler fer, suposo. No sé, m'anava sortint, vull dir, jo anava escrivint a raig així les idees, tal com les coses que cons, les anècdotes, moments de les nostres vides, tal com m'anava recordat. I ho vaig deixar així, perquè vaig pensar, si ha sortit així és perquè vies així, no ho sé. I bé, aquest és el resultat.
Per tant, no has retocat, com aquí qui diu, excessivament res?
Poc. És a dir, jo com que normalment tenc una escriptura fragmentària, no són capítols, però sí que són fragments que se van entremesclant, i tant pot sortir una cosa del passat com una cosa del present, com, no sé, moltes coses reviscudes. I això, clar, jo no, normalment... quan acabo un fragment d'aquests, que tant pot ser de mitja pàgina com de tres o quatre, és igual, no hi ha un límit, normalment ho torna, clar, evidentment ho torna a llegir i corregeix coses i canvia coses, però normalment sempre ho dic, que jo me refio bastant de la primera escriptura, i més en coses així, que són de records, d'experiències reals, perquè, vull dir, si és com les record, com me venen, és perquè és l'essència, no?, suposo, de cada cosa.
I diuen que la memòria a vegades ens juga males passades, però en aquest cas, a mi, Lady, jo penso que el que fa és també retratar una època, retratar un moment, no?, fer aquest viatge endavant i endarrere.
Sí, això és el que deia, que van avant i enrere, i no segueix cap ordre concret. Puc estar parlant de la meva mare quan era petita o jove, i després de poc temps abans o al mateix moment de sa mort, i això va jugant amb avant i enrere, també utilitzant tant primera com segona com tercera persona, depèn d'allò que vulgui contar. I això que des de sa memòria es veure que és selectiva, i que hi ha coses que tal vegada pots pensar, no sé si ho veuré com a fet idealitzat, sobretot quan parles de la infantesa, que sí que és un temps que solem idealitzar, encara que jo sempre dic que per mi va ser el temps més meravellós i com un paradís allà, que intent no idealitzar-ho, perquè per a mi ja era ideal. Vull dir, si ho conto tal com va ser, ja era ideal. I això no s'ha tornat a repetir mai més. Però bé, sí que tal vegada hi ha algunes coses que selecciones i que les poses d'una manera o d'una altra. Però jo intensa, crec que està bastant fidel, molt fidel a com han anat les coses, com han anat passant.
Ens has fet fer un viatge en el temps, i sobretot un viatge en les emocions, en veure com és també fer-se gran, què suposa, tant per qui es fa gran com per qui l'envolta, no? El saber que realment arriba aquest final i no estem absolutament preparats, almenys la nostra societat no està preparada per aquest final, no? I també veiem què passa amb les cuidadores, com canvia i com ho vivim, però ho enfoques, no?, des de la part de qui ho pateix com a persona, com a primera persona, i com es pateix les persones que ho envolten. Clar, parlar d'això també, encara que per tu sigui l'escriptura un que diuen l'art cura, no?, l'escriptura cura, també ha de ser reviure per segona vegada tot això.
Sí, és vera. I hi ha coses que t'agrada més i altres que no t'agrada tant, que te tornin a envair el cervell. I això que em dius de els dos punts de vista, des de la persona que ho pateix i des de les persones que estan al seu voltant, sí, això, evidentment surten els dos punts de vista, i jo crec que se troben en algun moment. I sobretot és que, clar, per les persones que ho vivim en algun moment, la part de tu, la persona que cuides, clar, és que se canvien totalment els papers, perquè passes de ser la persona cuidada i tan ben tractada, la persona que sempre tothom troba una solució per tu, i diu que tu no t'has d'esforçar gaire si tens uns pares que t'estimen i que volen el millor per tu i ho fan, ho intenta aconseguir. Després passes tu a ser la persona que els ha de cuidar a ells i que ho ha de fer tot, i és com de sobte canviar de paper, de plànol, allà on tu et trobes, no? I crec que això és... No sé, hi ha moments en què te trobes que no saps molt bé què fer. No sé, que te trobes un poc sol, o que te trobes que no confies tant. Ho faig bé, no ho faré bé. És que no saps molt bé què t'està passant. Però com te converteixes en... Sí, canvies de manera de viure, i ets el que abans eren per tu ells, ara ho ets tu per ells.
Estàs escoltant El Calaix. Obre'l i trobaràs cultura.
Ves un assaig-error, perquè tots hem d'aprendre, eh?
Sí. Ni coneix ensenyar.
No, no.
No sabem ben bé que...
No, evidentment, això està clar.
A mi el que em fascina i em meravella, a més m'impacta, és... ja et vam llegir nosaltres a l'autobiografia autoritzada, que va ser Premi Lletra d'Or l'any 2021, és aquesta lleugeresa i aquesta facilitat a l'hora de la teva d'escriure, no?, la narrativa que tens, de com ho expliques, i despullar-te d'aquesta manera. A mi això em fascina. Molt.
No sé si sí, això m'ho comenta moltíssima gent, que a més gent que m'ho coneix encara s'estranya més que jo després no tingui vergonya de contar segons quines coses i
parli molt.
Vergonya no, vull dir, sí, exacte, que no m'imposa el fet de dir, ostres, ara tota aquesta gent sabrà. Jo crec que de totes maneres, a mi sempre m'ha agradat molt la idea de la pàgina en blanc, que hi ha un relat d'en Isaac Dinesen que es titula així, que és que ve a demostrar que tu pots dir coses i exposar coses, però que en el fons no contes el que no vols contar, no ho dius, vull dir...
Això també m'agrada molt de tu, que ja ho vas dir en biografia.
Sí, que vull dir, a veure, jo puc contar que he estat a un hospital psiquiàtric, a una unitat de psiquiatria, puc contar que he tingut molts fracassats, o no, vull dir, no ho dic en general, no? I però és que això són coses molt íntimes. Però després, el que realment passa, el que realment vius, tot això continua sent teu, i tu dius fins allà on tu penses que vols dir, que jo procuro no tallar-me mai, vull dir, jo moll, però reconec que després, però és que dius molt, però després no és tant, i jo penso així, i aquest conte de la pàgina en blanc sempre el tinc molt present, perquè tu pots exposar uns fets, a contar unes coses, però també deixes com un dubte de dir, però i què devia passar realment? És així, no sé, deixes de dir coses.
Un altre dels punts que a mi m'ha impactat també a l'hora de llegir-lo, no? És era tant per tu la teva mare que t'has sentit molt filla, però tu t'has sentit poc mare, i ets mare. És molt curiós.
Sí, això m'ho pregunta en el llibre, que a veure si la meva filla pensarà aquestes coses de mi quan jo sigui molt gran. I jo sí, a vegades penso, mira, si jo li he dit a la meva filla, la Rosa, que ara té 25 anys, que me conformaria que pensessis de mi la meitat, vull dir, de bona mare, de la meitat del que jo penso que ha estat la meva per mi. Jo crec que ja la meitat, o fins i tot no tant, ja me bastaria, perquè sempre hi ha aquesta inseguretat, clar, sa filla és més fàcil que sa mare, molt més, i sa mare no saps mai si ho estàs fent bé, troques de plantejar molt més dubtes, no naixem ensenyats, i menys si és com en el meu cas, que jo vaig ser mare un poc per casualitat. No es refereix que no ho vaig anar a cercar. No? Vull dir, no he tingut mai especialment necessitat de sa mare, ni un desig molt fort de sa mare. Va venir així, evidentment, molt bé, però no ho vaig anar a cercar. I clar, sempre ho penso, a veure si... Perquè la meva mare no, la meva mare és que volia tenir fills, especialment filles, que volia, li agradaven més les nines, i deia que volia tenir filles. I sé que hi havia aquesta voluntat per part seva, que igualment tampoc no va néixer ensenyada i em va d'aprendre ella sola, però sí, jo sempre tinc bastant de dubtes de si hauré estat una bona mare o si som encara una bona mare per a la meva filla.
Jo recordo algunes escenes del llibre i ara t'ho deia, no?, fora de micro, que fins i tot avui quan m'estava vestint per venir cap a l'entrevista pensava, a veure què et poses i amb quina cura ho fas, perquè ho expliques tan bonic, el vestir-se, el desvestir-se, anar a comprar roba, hi ha tant de glamour que el títol de Milady és que li queda, és que ni fet a mida.
Ja, és que ma mare era molt, el que se diu, molt senyora, molt, com molt elegant, tenia que tot li quedava bé, sempre estava, no s'ho posava pràcticament res i ja quedava molt bé.
Absolutament, em dono fe, jo que m'he llegit el llibre, no coneixia la mare, però m'he fet una fotografia preciosa. Per acabar l'entrevista sí que m'agradaria comentar també, perquè això ho poses, no? Avui ara m'agafo aquesta llicència que és la de la llengua, no? De parlar i d'escriure com jo vull, perquè també ho reivindiques, i això és, també és un dels punts a destacar.
Sí, és que clar, els escriptors que no som, bé, és que no hi ha una, la llengua estàndard sopes que significa el mateix per tothom, tant si ets de Barcelona com si ets de Mallorca com de València, vull dir, és una. Però, clar, jo trobo que els mallorquins, com jo, monot, que a vegades vols dir les coses d'una manera, amb unes paraules, simplement el fet de canviar l'article salat per l'article literari, ja és com canviar una mica el registre, que tu no ho dius exactament així i després quan ho escrius ho poses així. I jo intent, les formes verbals, vocabulari, això, intent posar-ho així com ho fem a Mallorca, diguéssim, no? A mallorquí. Però clar, hi ha una mica de, tot i que jo m'hi sent perfectament bé i còmode en la llengua estàndard catalana, és veure que hi ha aquesta espècie de, com una passa que has de donar i parlar, que quan tu, per exemple, li dius una cosa a alguna persona allà, no és exactament igual com la diries a una persona aquí. I existeix aquesta espècie de passa que has de fer, no?, per adaptar-te a... I clar, hi ha un fragment que jo l'he escrit tot en llengua, sí, mallorquí, en article salat i paraules molt, molt d'allà, i bueno, ho he fet perquè m'ha fet ganes, perquè jo pensava que jo amb ma mare no parlo així, parlo d'aquesta altra manera, i ho vaig voler reflectir encara que fos un fragment de llibre.
Ja veieu que fins l'últim detall està cuidat i que és essència. No tots els llibres que ens cauen a les mans són essència. En aquest cas, jo puc dir personalment que per mi Milady sí que ho és, que descobrir-la amb autobiografia no autoritzada va ser una meravella gràcies a la persona que me'l va recomanar. No els citarem que s'enfada després, però va ser una descoberta i per això avui també volia compartir amb vosaltres aquest nou treball, no? Perquè la vida, els sentiments, les persones són universals. Les mares són meravelloses, Neus.
Sí, no hi ha ningú com una mare. I que t'estimi, que sigui una mare. És que la paraula mare ja du totes aquestes idees, ja connota tot això.
Aleshores, ja sabeu, si voleu descobrir una miqueta més de la Neus Canyelles i viure aquesta dimensió, no?, aquest món amb tanta sensibilitat i amb tanta cura, doncs heu de llegir Milady, publicat per Empúries, i esperem també que, com sempre us dic, no?, si ho voleu compartir amb nosaltres, estarem la mar de contents. Moltes gràcies, Neus.
Moltes gràcies a vosaltres.
El calaix, obre'l i connecta't. Instagram @el_calaix.
El calaix amb Mònica Socias.
Nosaltres vam gaudir moltíssim amb en Pau Pinyó i la seva primera aventura. I com que ens van quedar ganes de més i volem molta marxa per aquests petits de la casa, hi tornem aquesta vegada amb Pau Pinyó, de la mà de l'editorial Cruïlla, d'en Fran Pintadera i de la Marta Moreno, les il·lustracions, ens porta un nou títol.
quin desastre d'excursió. Els que ja coneixeu el Pau Pinyó sabeu que té molt de perill i ara descobrirem aquest perill juntament amb el Fran. Fran Pintadera és narrador oral, dinamizador de teatro social i escritor de literatura infantil, però además esconde muchas pinceladas en su biografía que nos van a sorprender. Bienvenido, Fran.
Hola, muy buenas.
Bueno, estamos hablando de literatura infantil, pero yo voy a ir directa a lo que a mí me interesa más, que es una de las anécdotas maravillosas de tu biografía con la poesía, pero eso nos lo tienes que contar tú, Fran. ¿Qué pasa con la poesía? Porque además de escribir estos cuentos tan divertidos y con tanta imaginación, ya te viene de pequeño todo el tema de letras y además también de forma muy divertida e imaginativa.
Sí, a ver, la poesía ha estado siempre en mi camino, ¿no? Yo siempre cuento que hay niños, cuando yo era pequeño, que les gustaba jugar a fútbol, a otros les encantaba bailar, otros pintaban muy bien, y el lenguaje con el que yo me sentía cómodo era la poesía. Y como me sentía cómodo con él, pues sentía que lo podía utilizar en cualquier momento. Y creo que aquí viene esta anécdota a la que hace referencia, que aparece en mi bio. Y uno pequeño, bajé a la peluquería que había abajo de mi casa, y como me daba libertad, porque estaba cerquita de casa, yo sentía que no solamente podía bajar solo a la peluquería, sino que también podía hacer lo que yo quisiera dentro de la peluquería. Y me dio por raparme la cabeza, y me raparon la cabeza. Yo tenía una melena así, tipo Carlos Baute, en aquella época, y cuando llegué a mi casa con la cabeza completamente rapada, pues la cara, especialmente de mi madre, pues fueron, nunca mejor dicho, un poema. Y a un poema hay que devolverle, o hay que contestarle con más poesía, y yo sentí que la única manera que tenía de conseguir que esa expresión de mi madre cambiase, de pedir perdón de la manera más pura que yo podía, era con poesía. Y ahí nació uno de los poemas que todavía tengo guardado por algún rincón y deberé recuperar para acuerdo.
Bueno, pues tienes que recuperarlo, la verdad, porque me gusta empezar así precisamente porque muchas veces en esta época tan tan digital que tenemos, ¿no? Todo estas tablets y toda esta rapidez, ¿no? Cuando pensamos que los niños no solo pueden jugar a fútbol, sino que también pueden leer, escribir poemas, eso es una maravilla, porque eso es una educación ya que llevas dentro y va creciendo contigo. Hay que comentar además, Fran, que eres licenciado en psicopedagogía, diplomado en educación social y técnico superior en integración social. Yo pienso que todo esto también aumenta la sensibilidad, la empatía y la forma. Bueno, ya lo tienes todo, ¿no? O sea, como te gustan las letras y contarlo todo con empatía.
Sí, bueno, uno nunca sabe realmente las pequeñas paradas que va haciendo en el camino, que para qué van a ser, ¿no? Yo en mi caso lo hice porque era lo que me gustaba en ese momento. Yo venía del mundo, pues, académico, como todos que pasamos por el instituto, que te puede gustar más o menos, perdón, hasta que descubrí que, bueno, que a mí lo que me gustaba era estar con personas. Y a partir de ahí yo empecé a hacer voluntariado con chavales que tenían discapacidades, y a partir de ahí dije, esto me gusta, aquí siento que puedo ser, que no estoy reproduciendo lo que otros hacen, sino que yo soy. Y me empecé a formar en esa línea, y luego, mira, al final he acabado escribiendo, pero creo que sí, que todo el bagaje y todo lo que pasé me conectó y todavía me conecta con la parte humana y con el contacto directo con las personas.
Bueno, contacto humano, la libertad, la empatía, y de aquí supongo que, entre muchas otras cosas, nace Pau Pinyó. No es lo único, has trabajado muchísimo, muchísimo. Tienes premios, bueno, premio de poesía infantil Luna de Aire, el premio Compostela de Álbum Ilustrado, premio nacional 2018 la obra mejor editada. O sea, estaríamos así un ratito, ¿no? Repasando un poco toda esa trayectoria. Dices que quizá no era lo que la vida tiene muchas paradas y no sabes nunca dónde vas a ir aterrizando, ¿no? Porque no es una sola cosa la que vivimos. ¿Cómo ha sido tu viaje? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué te has llevado de él? ¿Y cómo llegamos a este cuento tan divertido?
Pues es muy curioso, y además que lo anexes un poco a la, pues a este pequeño histórico, ¿no? que tengo, porque, claro, publicar este libro con Cruïlla, que a su vez es SM, Y claro, ISM o Cruïlla es un universo muy grande para que alguien entre ahí dentro, ¿no? Yo hace unos años para mí esto sería pues difícil, como para todo el mundo, cuando todavía no me dedicaba a escribir profesionalmente, pero fue gracias al premio Luna de Aire de poesía que convoca el CEPLI que yo entré primero en SM, porque ellos publicaron mi obra, y a partir de ahí pues estableció un contacto, tuvimos ahí buen feeling y hemos publicado varias obras, y gracias a este primer acercamiento es que después, en un momento, me solicitan formar parte del universo Piñón y acabo pues también en Cruïlla y compartiendo esas historias de este personaje tan, tan peculiar como es el Antón Piñón o el Pau Piñón en la versión catalana.
Es que Pau es muy tremendo, ¿eh? Ahora es bueno, tiene un buen fondo. Lo que pasa es que, claro, se mete muchos fregados, quiere ser él, ¿no? Esto que tenemos los pequeños, ¿no? Yo recuerdo cuando también era pequeña, que lo sabemos todo, lo queremos hacer todos nosotros. Fran.
Tiene un punto para mí clown, ¿no? El clown es un personaje que dice que sí a todo, y dentro del que dice que sí, no desde la soberbia, sino desde la pura gana de jugar. Y claro, cuando decimos que sí a todo, pues al final nos tropezamos millones de veces, pero es la parte divertida que tienen los payasos, que tiene el clown, ¿no? Esta torpeza tierna que yo creo que caracteriza también a Pau Piñó.
Al calaix. Obre'l. I trobaràs entrevistes culturals en profunditat.
Tuvo mucho éxito, fíjate, que los padres dijeron, ostras, pero sí que se aprende, porque aquí, entre otras cosas, hablamos del agua, ¿no? O sea, hablamos de valores, hablamos de hábitos de higiene, y a veces también a los padres les enseñamos que a la primera no se aprende, que hay que experimentar.
Sí, en el caso de Pau Piñón, yo no sé hasta qué punto es... no tiene una intención pedagógica, ¿no? Diría. Es una intención de juego total, de ponernos en el lado de la infancia y desde ahí, pues lanzarnos a la piscina juntos, jugar, tropezarnos juntos, ¿no? Lo que pasa es que sí, que evidentemente yo creo que toda producción artística siempre tiene un fondo, queramos o no. Pero en este caso creo que se nota además, quien agarre el libro, quien conozca las aventuras de Pau Piñón, que no hay una falsa moralina o una moralina escondida por detrás, sino que hay un entretenimiento, un juego, un placer de encontrarnos en los libros y podernos reír. Pero un poco lo que comento, creo que toda producción artística está viva y de lo que está vivo siempre podemos sacar, si queremos, un aprendizaje, desde luego que sí.
Después, pregunta obligada, porque Marta Moreno, la ilustradora, nos acompañó en la primera presentación de Pau. ¿Cómo es para ti, porque no habíamos coincidido contigo, trabajar con ilustradores y cómo ha sido trabajar evidentemente con Marta, ¿no? Y encontrar este punto de encuentro?
Claro, en este libro sucede algo curioso, porque en el universo Piñón estamos muchas personas. La parte de las historias no depende solamente de mí, somos varios escritores y escritoras los que estamos poniendo palabras a las historias. Y cuando yo me aproximé a este universo, a lo que se estaba haciendo, yo ya conocía las ilustraciones, ya sabía cómo era Pau Piñón realmente. Entonces fue un poco distinto a otros procesos editoriales que tengo, en los que todo se crea de cero. Esto también está creado de cero, pero cuando yo entré ya estaba. Así que sabía cómo era Pau, y eso también me permitía identificarme un poquito más con él y con sus situaciones. Y según iba escribiendo, iba viéndolo escena por escena lo que iba pasando. Entonces, esto tiene un pequeño matiz que fue interesante, porque ya estás dentro. Según escribes, estás viéndolo como si fuera pues un storyboard, ¿no? Cuando yo vi el libro, realmente ya estaba terminado la parte de ilustración. Me resultó pues súper simpático, muy en la línea de lo que ya venía haciendo y siempre sumando un poquito más, que yo creo que es la idea también de estos álbumes ilustrados, no solamente reflejar lo que el texto ya dice, porque si no con el texto solo nos sobraría, sino siempre potenciarlo, sumar y contar una nueva historia a través de las ilustraciones.
Bueno, son técnicas de trabajo diferentes y una pregunta que siempre me gusta hacer, las interacciones, ¿no? O sea, esos feedbacks cuando vais a ferias, cuando firmáis los libros, cuando veis a los pequeños, las caras que ponen, cómo llegan con el cuento en la mano. ¿Cómo ha sido, cómo lo han vivido estos peques? ¿Qué anécdotas o qué curiosidades os han impactado más, ¿no? Porque los niños siempre dicen la verdad.
Sí, mira, pues es muy chulo. Pues claro, a mí se me junta la parte de escritura con la de narración y he tenido ocasión, además de presentar el libro, cuando he estado pues en campañas contando cuentos en coles y demás, ya es uno de los libros que me acompañan. Es algo curioso porque yo hasta que puedo contar un libro que he escrito suele pasar un tiempo porque estoy como muy aferrado a la forma escrita y me cuesta oralizarlo, ¿no? Y en este caso tiene una estructura tan oral que es muy sencillo llevar a escenario, ¿no? Es muy sencillo contarlo. Y cuando lo he contado, bueno, es que antes de contarlo ya me lo pedían. Esto es algo curioso que sucede con el libro. Porque tiene esa portada tan llamativa a nivel de colores, muy expresiva. Pero además es que Pau Piñol está a punto de pisar una caca en la portada. Y eso para la mayor parte de los niños es ya un reclamo total. Que lo ven y dicen, ese es el de la caca, el de la caca. Así que bueno, entre cuento y cuento siempre sé que Pau Piñol aparecerá y ha de ser contado. Y es muy divertido. Es muy divertido contarlo. Pero también me gusta mucho, y hago un llamado, que es una historia que sucede en un camping, que muchos niños no han ido de camping. Y cuando pregunto, ¿os gusta ir de camping? Y algunos me dicen, nunca he ido. Aquí invito a padres y madres y acompañantes, por favor, lleven a sus hijos y a sus hijas de camping, que mola muchísimo y pasan muchas cosas.
Sí, sí. Yo fui de mayor y pienso en lo que me perdí de pequeña. Y cuando veo, ahora ya cuando vaya al camping me lo voy a mirar diferente, Fran, después de Pau. Es que claro, fíjate, ¿no? Como incluso los mayores nos enamoramos de estos personajes y esperamos la siguiente aventura. ¿Qué piensas? ¿Qué se les va a ocurrir ahora? A estos, ¿no? A ti o a Marta o al equipo en que trabajáis, ¿no? Siempre pensáis, bueno, vamos viviendo aventuras y ¿cuál será la próxima? ¿Qué se les habrá ocurrido a este equipo que aún nos haga disfrutar muchísimo? Porque supongo que algún Pau más viene en camino.
Hay algo ya cociéndose por mi parte, que confío en que pues ya a las alturas que estamos será el año que viene, pero si el año que viene a un pequeñísimo adelanto, no sé hasta cuánto puedo decir, algo de misterio, puedo dejarlo hasta ahí, ¿no? Misterio, bueno. Y Pau Piñol pondrá todos sus conocimientos y habilidades al servicio de resolverlo.
Me lo puedo imaginar. Bueno, chicos, ya sabéis que Pau os espera en Quin Desastre d'Excursió, que es una vez más una aventura divertidísima, pero que nos espera más. De momento, ir coleccionando los que ya están y disfrutándolos porque son para leerlos y releerlos. Fran, yo pienso que ya poquita cosa más podemos contar, que si no lo vamos a contar todo.
Y dejemos algo también para el misterio, como la aventura de Pau Piñol.
Exacto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Una abrazada.
El Calaix, un programa de la Torre per a la xarxa.
El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa amb disseny sonor de Josep Maria Soler, producció i presentació Mònica Socies. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. We'll be right back.
Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Well, look at that, look at that, look at that, look at that, ooh, wee. Look at that, look at that, look at that, ooh, wee. Ooh, ah, ooh, ah, ooh, wee. Well, she's so fine, fine, fine. She's so fine, fine. She's so fine, and she's so fine, fine, fine. She's really for a dollar.